A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dimarts, després d'aquest cap de setmana de doncs, tres dies per als que els han pogut gaudir d'aquesta segona Pasqua o Pentecosta, segons com ho vulguem dir. Avui tinc la sort de poder tenir tertúlia 100% femenina, com m'agrada poder tenir de tant en tant. Elisa Moixella, benvinguda.
Què tal? Bon dia.
Molt bé, espero que aquests dies han sigut beneficiosos.
Sí, molt beneficiosos per desconnectar.
Ruth Ponce, benvinguda.
Hola, què tal?
Tu no has pogut desconnectar una miqueta aquests dies?
Sí, jo desconnecto ràpid, sí.
Desconnecta ràpid. S'apaga el botó i ja està.
S'apaga el botó i fora.
Bueno, mira, parlant de botons, he fet una aproximació molt ràpida i molt fàcil. Hi havia notícia, Andorra a la 117a plaça en l'índex de ciberseguretat global. Jo quan he llegit dic, mira, avui que tinc la Ruth, dic que aprofitaré una miqueta. Dius, perquè dius, caram, dius... Hi ha un cert nivell de seguretat, però dius tan malament estem o tan paranoics són altres?
No. Clar, 117 de quants?
198, em sembla.
Val, és que no he llegit la notícia avui. Bé, també s'ha de tenir en compte quant de temps portem posats en aquest tipus de temes, des de quan tenim l'agència, des de quan s'estan recollint dades, tot això també influeix. Jo crec que a partir d'ara la cosa anirà increixendo.
Ara, lo paradoxal és que el Vaticà és penúltim. Els dius, caram, dius, sapiguem una miqueta, doncs, l'institució que és, i no dir el secretisme, però sí que hi ha una certa, diguem, no opacitat, però, doncs, porta, per dir-ho així, dius, caram, doncs, que en aquest àmbit siguin coers, m'ha sorprès molt.
Perquè potser això, potser no han posat els mitjans, clar, estem parlant de ciberseguretat, doncs potser tampoc no han prioritzat per posar aquest tipus de mesures amb l'organització del que és el Vaticà, no? Jo crec que aquí influeixen moltes dades i molta tecnologia que s'ha d'anar actualitzant i ens hem d'anar posant al dia. Però jo, això l'any que ve ja estem amunt.
Ja estem. Bueno, tu, Elisa, com molts conciutadans, som tots usuaris d'internet, xarxes i coses, i clar, quan veus coses així, em dius, caram, dius... No estic protegit, no? O sí, però ho faig malament.
No, jo reivindico aquí a Andorra, sobretot aquí a Andorra, quan ens enteràvem de totes les coses a través de les padrines, que elles ho arreglaven tot i ho sabien tot, i això era estava molt bé, perquè no hi havia problemes no hi havia aquests problemes de protecció de dades, que de vegades és, us ho prometo, és molt rotllo. Jo poca cosa comparteixo per internet i poca cosa, perquè de veritat veus com està tot, veus les fake news, veus tantes que et quedes, et dius, escolta, mira, arriba un moment que...
I va molt ràpid, és que va molt ràpid, perquè penses fa 5 anys... No. Ja no parlo de 20 anys, parlo de fa 5 anys.
Sí.
És que no parlaves de tot això, no hi havia aquesta facilitat i aquesta velocitat per compartir. És que tu fas una publicació i de seguida fa taca d'oli i fa por, és veritat.
Sí, però després totes les tot el que hi ha a darrere, no? Totes les coses que o sigui, el fet de que estiguis amb 3 o 4 xarxes, ja és allò de que al dematí ja és una afluència d'informació que dius, és que tot això no m'interessa. Informacions que et venen des de no saps on, no?
Sí.
I que estan dirigides, es nota tant, que estan dirigides cap a un sector polític determinat, i parlo en general, no parlo ara d'Andorra, no? Sectors, per exemple, hi ha tantes coses que no les entens, o sigui que sí que les entens, no? Però que dius, tot és una hipocresia moltes vegades, no? El que va passar ahir, em sembla que era ahir que la notícia va sortir al fiscal del Tribunal Internacional dient que Netanyahu, que els jutges, sisplau, que el detinguessin, i en el, amb el jefe, per dir-ho d'alguna manera, de Hamas, el responsable, que també. I aleshores, parlant de ciberseguretat, tens la resposta d'Israel, que dius, bueno, ja se suposa, no?, amb aquest senyor que digui que tots els dolents són els altres. Tots. Però Estats Units dient que el mateix, i dius, o sigui, sobretot ara, amb les noves eleccions que estan per jugar, com es mou tot i tota la informació.
No? Com es manipula.
Exactament, com? No? No, és que aquests senyors passen del Tribunal Internacional i dius, va, i Nacions Unides, resulta que la Comissió Permanent, vale, estan tots els que estan implicats en tot, per l'amor de Déu, són els que mouen tot, Estats Units, Rússia, Xina, Anglaterra i França, i Alemanya està allà per mirar també. Dius, perdó, o sigui, quanta hipocresia, Déu meu, però m'estimo més les padrines, de veritat.
Sí, no, i encara en el teu cas, i afortunadament en el cas de molts, sabem o pensem que sabem detectar que t'estan aixecant la camisa, sí, d'alguna manera, sí, però hi ha tantíssima gent que s'ho creu.
Clar.
I ara estem parlant d'una notícia d'abast internacional, sí, i a nivell polític, que potser no molta gent segueix aquest tipus de notícies, però amb coses tan senzilles com m'he de treure una taca de formatge, sí, fos d'un,
sí,
pantaló.
Sí.
Doncs, bueno, doncs també, no? O sigui, sí, tonteries d'aquestes que la gent s'ho creu i no saben filtrar, no? No saben posar aquest filtre de dir, m'estan aixecant la camisa.
I sobretot el que me preocupa més és la canalla, perquè la canalla han nascut, els nens tenen 6 mesos i la mami els hi dona el telèfon perquè s'entretinguin i tant, o sigui, els nanos neixen i així, ja neixen amb el...
Bueno, ja saben com han de moure.
Sí, el problema és que quan agafen un llibre, intenten que el llibre, sí, no, passi el mateix
i fer la foto gran.
I no poden, no? Sí. I ara s'està dient que per favor, que prou d'aparells d'aquests, i que els nens tenen que aprendre a saber que també hi ha llibres, coses que estan sí, impreses i tal, però ja estan en aquest món. O sigui, ja han passat, i aquí tenen tots els problemes després dels nanos que els hi fan moving a través de les xarxes, dependents de les xarxes, nenes que s'estan tot el dia fent fotos amb el seu mòbil perquè surtin a les xarxes. O sigui, estem amb aquesta cultura que a mi no m'agrada gens.
De lo que dius, Elisa, justament la setmana passada hi havia una conferència al Centre de Congressos d'Andorra, el dimecres 15 exactament, justament sobre la vida dels infants i els adolescents més enllà de les pantalles, per donar-los consciència que estàs davant d'una pantalla, però a darrere això hi ha tot un món, totes unes actuacions, i aquí hi ha molta feina a fer.
Clar, a veure, no podem tancar-nos a la realitat. No. La realitat és que tots vivim, doncs, amb les pantalles, i afortunadament això ens ha permès també, doncs, facilitar-nos la vida i poder fer moltes coses que fa 30 anys o fa 40 anys no es podien fer, però tot amb la seva justa mesura. I està clar que aquests nanos neixen en un món que ja és virtual, no? És,
sí,
està molt la tecnologia està a l'abast de tothom i no se'ls hi pot amagar, és a dir, però s'ha de trobar aquest just equilibri i penso que anava en aquest sentit, no? La conferència de dir, a veure, ara tampoc és amaguem-ho tot, però aprenem a donar, doncs, perquè aquests nens tampoc es poden quedar aïllats,
no,
pel
que
fet
no,
de no tenir una pantalla, però utilitzar l'enseny amb totes les precaucions, amb tota la informació, bé, és com tot, no? Forma part de l'educació, al final. El que passa que ara, dins l'educació, doncs, s'han d'introduir també els elements tecnològics.
El que dius tu, Ruth, per tornar sobre el que deia l'Elisa, clar, la padrina, ella no té el consell, la visió d'aquest món digital, però tenia aquesta perspicàcia,
clar,
i aquesta pertinència d'anàlisis, d'experiència de vida, que et donava el bon consell. L'inconvenient és que avui dia la padrina no pot aconsellar el net en aquest àmbit, tenen que ser els pares, i els pares no forçament sempre ho fan o tenen ganes de fer-ho.
No, i o sigui, estem en un món de que ja els padrins ja no és com abans, ja els tens molt més lluny. I entre altres coses, els padrins d'ara, les padrines d'ara tenen feina també, vull dir-te, no són com les d'abans, no? I aleshores hi ha aquest gap entre que el pare i la mare doncs, treballen, tenen aquests moments per estar amb els nens, però després hi ha aquest món, val? On estan els nens, que ja hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Ja poden, o sigui, jo quan era petita, si volia saber una cosa, tenia que recórrer als llibres, tenia que anar a la biblioteca, perquè tampoc tenies tots els llibres, etc. Ara no, ara és molt fàcil. Però tampoc saben distingir un tipus de com t'ho diria jo?
De contingut
o de publicitat. Mm-hmm. Vale? De vegades són publicitats, no saben distingir. Per què els nens es queden embobats quan un youtuber diu tonteries? A veure, i et diuen, és el millor, dius, ostres, amb aquests nens se'ls ha d'ensenyar d'alguna manera, han de tenir elements de judici que no tenen, i aleshores l'ideal és aquell senyor que dient tonteries guanya un milió. Home, clar, jo potser si tingués 10 anys i veiés això, pues diria, aquest tio és un fenomen, perquè és tonto, i sense insultar ningú, entengueu-me la paraula quan dic tot. O sigui, no són coses interessants des d'un punt de vista intel·lectual, vale? I li donen un milió. O sigui, estem en aquest món de fantasia on tot és possible, i clar, i als nanos els agrada també somiar, no? Sí, estàs amb un nan i què vols ser? Home, no, o sigui, escolta, jo vull dedicar-me als drets humans. No en trobaràs cap, no, de nen? Vaya rotllo. I quan guanyes? Pues res. Uf, i a més et porta molts problemes. Llavors et diuen, tu ets la tonta, clara. És normal, des d'un punt de vista d'una criatura. O sigui, ja el món va molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid. Gràcies a la multimèdia tens molta informació, que moltes vegades no és la bona, però abans hauríem de fer una, hauríem d'haver-hi al currículum de primària, secundària o el que sigui, de com veure si una cosa és veritat o no és veritat, vale? La caça dels que, com t'ho diria jo, a veure com ho podríem ser, anem a jugar a caçadors,
dels xarlatans,
sí, anem a caçar, a veure les coses que són bones, sí. són certes o no, no? Perquè
sí, seria una caça de bruixes moderna, no?
Sí,
que dius tu.
Sí, sense, però que tinguin aquesta capacitat de dir, ala, això, la Terra és plana. Escolta, és que s'han sortit una sèrie de coses que dius, bueno, a veure,
És que el que dius tu, Elisa, és cert que al segle XXI, amb la quantitat de mitjans de comunicació, d'informació veraç que tenim, hi ha encara gent que està en una altra dimensió de pensament, de realitat,
sí,
que és gent que pensa que la Terra és encara plana, hi ha gent que ho pensa encara.
No, i que t'ho defensen. I de bones, o sigui, agafes un avió que voli el més alt possible i te'n donaràs compte que veuràs
una curva.
Una curva.
Però això ha passat, jo penso que això també ha degut passar totes les èpoques. El que passa que ara, com bé diem, no? Tenim accés a molta informació, a massa, potser, però a totes les èpoques hi ha hagut xarlatans, a totes les èpoques hi ha hagut el que és més intel·ligent per fer-te creure segons què, a totes... Clar, cada època amb els seus mitjans, amb la seva cultura, amb la seva evolució, el seu moment evolutiu, I ara, doncs sí, clar, ara ens passa això, no? Que estem aquí, que no sabem com aturar-ho o com canalitzar-ho, no? I per això ens trobem en aquestes situacions. Ahir precisament llegiu aquest matí els perills a nivell neuronal, que passa que no he pogut llegir ben bé la notícia, eh? Els perills a nivell neuronal de mirar, de posar tota la velocitat 1,5. Els missatges d'àudio, les pel·lícules, les sèries, els vídeos, i el fet de que accelerar tota la informació que reps i de fer diverses coses alhora, a més, doncs tot això a nivell neuronal doncs afecta. Sí. I ja es veurà les conseqüències, doncs,
ja es veuen. Sobretot les persones que estan... Clar, aquesta és l'altra cosa que tu dius, les pantalles. Hi ha tot un electromagnetisme en el que estem vivint, i aquest electromagnetisme pot donar via a 50.000 coses, des de disturbis com el càncer fins a malalties neurodegeneratives, no? Alguna cosa haurem de fer, potser jo sempre vogo per tenir almenys al dia 10 minuts, tan sols 10 minuts, per que és el teu temps, i aquest temps no pots estar ni amb l'ordenador, res, val? Res de res, i abstreure't, si tu vols, de tot el que t'està rodejant, eh? Perquè veure totes aquelles persones que estan tot el dia davant d'un ordenador, sentats, bueno, pues tenen més possibilitats de tenir conseqüències de malalties, no immediatament, però sí a la llarga, que l'altre que està treballant al camp, que potser li farà mal l'esquena, això sí, però
serà diferent,
serà molt diferent. O sigui, com que tot ha anat tan ràpid...
Sí, és això, les conseqüències les veurem d'aquí uns anys, sí. No? I parlaven de la vista també, no? El fet també, de tenir les pantalles també. I de les llums blaves, clar, ara hi ha moltíssima gent que ha de portar ulleres per les pantalles, perquè, i abans no, abans la gent portava ulleres perquè es feia gran i per un deteriorament evolutiu, pràcticament, de la vista, doncs havien de portar ulleres. Ara no, ara la gent jove ja portem ulleres. I, ostres, tot això són coses que quan han arribat d'aquí uns anys es miri enrere, potser es podrà fer aquesta visió de dir, ostres, clar, és que tot això ho ha anat degenerant, sí. O ho ha anat portant, potser no degenerant, però portant tota aquesta evolució que hem tingut a nivell de dispositius, a nivell, sí, d'energies, a nivell de llum, llum artificial, llum blava, ones magnètiques, no sé.
Sí, sí, hi ha de tot això. Hi ha de tot. Però, o sigui, pensem que el nostre cos és energia. Quan veiem com es mouen les cèl·lules, com es mou, de veritat, si teniu ocasió, mireu-ho, perquè us estimareu més les cèl·lules. Jo la primera vegada vaig dir, pobrets, aquí, pobretes, estan aquí matxacant, tot és energia. Però aquestes interaccions hi són.
Hi són,
sí. I aquestes interaccions fan que hi hagin aquests canvis moltes vegades epigenètics dintre de les nostres cèl·lules, etcètera, etcètera. Vull dir-te, hi han coses positives, segur que sí, però quan t'arriben aquest canvi de paradigma, no? L'has de poder controlar d'alguna manera. D'alguna manera.
Per fer una aproximació amb el que deies tu, Elisa, i el que comentaves tu, Ruth, hem parlat de xarlatans, de paradigmes, s'està començant a rodar la pel·lícula a sobre l'autoproclamat rei d'Andorra, Boris I. Uh-huh. Clar, això era entre xarlatan, paradigma...
I oportunitat.
Bueno, i oportunisme també, per dir-ho així. Bé, sortirà al setembre. És cert que és una pinzellada de la història del país que, quan ho llegeixes en perspectiva, fa riure una miqueta, no? Aquesta...
Clar, no deixa de ser curiós, no? Uh-huh. Quan dius que Andorra hi va haver un rei i que, a més, era rus, dius, a veure, explica'm-ho, no?, tot això. Però és el que us deia abans, cada època ha tingut les seves figures històriques, doncs, que es poden assimilar el que estàvem parlant fins fa un moment, no? I és veritat que és una, part curiosa de la història d'Andorra. A veure què tal la pel·lícula, jo espero que...
Jo, quan les més coses descobrim o podem portar al cinema, a la televisió, benvinguts siguin. Hi ha moltes coses d'Andorra que no sabem,
que
moltíssimes.
No se saben,
te'n vas als arxius i dius, ala! I que la veritat, moltes persones han patit moltíssim. I aquest país s'ha fet d'alguna manera des de segles i segles i segles. Primer, jo crec que la nostra història és la història d'un país o d'un territori a les muntanyes, aïllat, on tenien que buscar-se la vida. Això també ha fet...
És que això fa...
Clar.
Fa. Que,
clar.
Que això et fa el caràcter dels habitants d'Andorra bueno, ja per la pròpia orografia del país, no?
I comporta també, no sé si ho sabíeu, però que hi ha estadístiques des del segle XX, principis del XX, americanes, on et deien que les persones que tenien més longevitat eren aquests andorrans, no? D'on sortien aquesta gent, que es morien molt tard. Home, esclar, dius, amb les circumstàncies en què tenien que viure, la selecció natural va funcionar de fàbula, no? El que era delicadet, pues aquest no va superar, i és veritat que això fa que era una societat molt longeva. Però encara hi ha moltes coses que no s'han posat sobre un llibre, i que és maco, veus, això en els nanos, que les padrines, que explicaven coses i explicaven, pues, no sé, el decal X o el decal Y, el que havia passat o el que no havia passat, tota aquesta cultura oral. Sí. seria bo de recuperar-la, sí. I tal, i aquesta és una cosa que els nanos, per exemple, si els hi parles d'institucions, i ho veia rotllo, ja ho saben tot, però si els hi expliques les institucions a base de històries, i els recrees amb teatres i tal, entra molt més i els hi fa més els hi i això sí que no ho trobaran de moment,
no.
A internet, no? Perquè encara està moltes coses en els arxius, però sigui que sí, que tot el que sigui històries de casa nostra, està molt bé que en fem publicitat i que les coneguem.
I tant.
Parlant d'històries de casa nostra, sé que fa molts anys enrere, tu m'ho confirmaràs o no si tenies la informació, alguns aquí a Andorra van baixar al Valira en caiac, i l'altre dia, doncs, va haver-hi gens de...
Ahir, no?
Sí, ahir,
les caldes.
Ahir van voler aturar-los perquè els hi van dir que no. O sigui que la història potser ha també ha suscitat passions o reptes a tornar a repetir.
És que ens fixem en el que ens interessa, també,
Sí. No, i també m'havien dit que baixaven a vegades amb troncs, que això es fa...
Sí,
els reies.
Es fa...
El Pallars es fa...
Es fa tot, sí. El Pirineu, sí. No? Per una qüestió de transport. Sí, tot això és nostre.
Sí, són particularitats. Però bueno, caiac al Valira, no.
Ai, no és el mateix el Valira de fa uns anys que ara, que està canalitzat, com està canalitzat, i que vés a saber.
Sí, fa anys se n'havien fet, però havien...
Bueno, a Sant Julià sí. van posar les portes,
sí.
per passar.
Sí.
Uh-huh. Jo sé, i no sé si m'ho confirmaràs, Elisa, però es baixava fins a la Seu, va haver gent que va baixar d'Andorra fins a la Seu en caiac fa molts anys enrere.
Però pot fa, sí, però
fa, parlem 50-60 anys enrere, segurament.
Sí, i també es podia pescar al Gran Valira, en tallar per allà al Viena. Jo havia vist tots aquells senyors que es posaven les botes,
sí,
jo posava,
sí.
Per què es posen les botes tan amunt? I els veies allà, i després hi havia algun que et deia, jo les agafo amb la mà, dic, sí, home, què més? No?
Per això dic que el Valira de fa 50 anys no és el Valira d'ara, que està cimentat,
sí,
i canalitzat.
Sí, sí.
I,
sí, tant.
Correcte. Anem a publicitat i tornem a trobar la Ruth Ponce i l'Elisa Moixella amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Arriba Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys, amb la qual tu, jove, ara ja tens un compte. Tens banca online, tens targeta, tens Bizum, tens llibertat. I amb la qual tu, mare i pare, per fi tens una banca pels teus fills i filles. Tens facilitat per administrar la seva paga. Tens supervisió de les seves despeses. Tens comoditat. Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Aprofita avui els preus imbatibles com la síndria a només 1,59 € al quilo, les cireres a només 7,99 € al quilo i el lot de dues llaunes de tonyina amb oli vegetal Baimar de 50 grams per només 1,99 €. Ara que arriba el bon temps, gaudeix del 50% de descompte en roba de ciclisme de la marca Invers. Vine a Carrefour Epis en, obert tots els dies de 9 a 21, amb pàrquing gratuït i plaça de càrrega de vehicles elèctrics.
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb la Lisa Moixella i la Ruth Ponce. Estàvem doncs, parlant de històries de, del país i també doncs, de realitat digital. En realitat digital també doncs, hi ha una miqueta doncs, de tensió entre doncs, la directora de l'ADAPTA, la Resma Punjabi, i el síndic per doncs, salaris, augments de sou, coses no justificades. És cert que hi ha hagut algunes declaracions que està tensant una miqueta l'ambient entre les sindicatura, per dir-ho així, i a l'agència. Aviam com acaba la cosa, perquè no han sigut paraules tendres, per dir-ho així.
Sí, no sé, a veure com acabarà. Sí que és veritat que van sortint notícies i s'aprofita per ficar-hi una mica més de salsa o per poder recuperar temes que potser van quedar una mica en segon terme de fa uns mesos i posar-ho tot junt i barrejar-ho i fer aquesta salseta a veure què sortirà. La veritat és que sí que, bueno, de moment estava fent molt soroll i està sortint molta informació que, com dèiem, de tot hi ha sempre dues versions, cal veure què se'n fa o si realment el que hagi passat dona peu a prendre decisions.
Jo el que penso és que hi ha, evidentment, des de fora, hi ha un malestar. O sigui, quan amb un servei o amb una empresa, o digue-li com vulguis, no? Hi ha totes aquestes discussions, per dir-ho d'alguna manera, hi ha un problema de fons i em sembla que no ve d'avui, no? Ja deu venir d'almenys de dos o tres anys, vale? Això me'n recordo que sí, era el Crespo el que s'encarregava, sí, durant molts anys. Tot funcionava bé, suposo. Vamos, no se sentia parlar. I de cop i volta van haver-hi tota una sèrie de persones que ho van deixar-ho el seu lloc de treball, que t'estranya perquè dius, home, després de no sé quants anys alguna cosa deu passar. Per tant, hi ha un malestar. I aleshores en aquests casos s'ha de veure pel bé de tots, per bé dels que estan treballant i els que no estan treballant, perquè l'agència de dades, de protecció de dades, és molt important.
És molt important. Sí.
I per tant hem d'estar segurs i per tant ha d'haver-hi un bon control i una bona entesa entre tots, no? Espero que s'hi arribi d'alguna manera. S'haurà de trobar com s'han de llimar les coses que no funcionen.
Exacte.
Sí, perquè hi ha hagut, com dius tu, Elisa, rotació de personal o gent que s'ha incorporat i que s'ha quedat poc temps i que ha deixat la posició que
tenia.
Hi ha
un problema, no? Clar. Jo sempre penso, imagina't que tu tens un negoci, no? I que hi ha alguna cosa que no funciona perquè la gent entra i se'n va, doncs has de saber per què, què és el que fa que
és el que està passant, no?
Que és una persona, és l'entitat en si, però ha d'haver-hi, el que no pots és estar tant temps amb aquests equilibris difícils i d'inseguretat.
Això... Sí, perquè a més això, a veure, no és còmode i com dius, Elisa, l'agència és una entitat suficientment important amb una tasca que ha de fer, i si estem amb aquestes, permeteu-me, entre cometes, històries, al final dius, la feina...
No, sèrio.
Ens hem de poder centrar en el que s'ha de fer, no? I això el que fa és embrutar-ho, per mi, el meu parer, és la meva opinió. I també és cert que quan surt a la llum aquest tipus d'informacions és perquè ja fa dies que la cosa s'escalfa. No és res més que no pugui estar passant en d'altres empreses. Em sembla que en una altra tertúlia ja va sortir aquesta qüestió. Hi ha altres empreses on sabem, tots segurament podem posar noms d'empreses, on si tu dius, escolta, mira, que potser me'n vaig a treballar a tal lloc, et diuen, no hi vagis. Uh-huh. I ho sabem. Són empreses on hi ha molta rotació, on hi ha, doncs, bé, no està la cosa, no és gaire agradable treballar-hi, o el que sigui, o hi ha molta rotació, no? El que passa que no surten públicament, doncs perquè no són ens públics, són ens privats, no? I al final és una realitat que passa a moltes empreses, però això no treu que no s'hagi de buscar solucions, l'arrel del problema saber quina és, si és un tema de organitzatiu o de persones, i a partir d'aquí anar-hi posant solucions. Per això dic que en els propers dies s'hauran de prendre decisions d'una o altra banda, i com que això s'ha fet públic, doncs ho haurem d'acabar sabent, sí, quines són les decisions que es prenguin.
Però ja fa masses dies que dura, i si hi ha algun element físic o no físic distorsionant, pues s'ha de poder arreglar.
Sí, sí, sí.
I no es para més.
Aviam com es soluciona. Tu comentaves, Ruth, doncs, aquestes rotacions de personal amb algunes empreses i tal. El divendres va haver-hi, doncs, el fòrum de l'empresa familiar andorrana, on doncs, esmentaven les seves preocupacions a sobre, doncs, l'intervencionisme de govern, segurament a sobre, doncs, els acords o l'intervencionisme que s'ha fet a sobre la pujada de sous, l'habitatge. Clar, però les empreses necessiten els seus treballadors, o sigui, és una roda que tothom hi té que contribuir i que guanyar. És complicat per al país, perquè, clar, som els que som i no podem apretar les muntanyes.
Sí, clar, aquí tenim un altre factor. És a dir, ara parlàvem del que pot passar dintre d'una empresa perquè es produeixin aquestes situacions de rotació, de mal ambient, de crispació, bé, el que sigui, però després, a més, tens els factors externs, que poden ser, doncs, això, l'habitatge, les ofertes que hi poden haver, l'atractiu que pot tenir el país per fer venir talent... Els perfils que hi ha dins del país ja, per no haver de fer venir talent de fora, és a dir, quin mercat tenim al país, quins candidats podem trobar, i això són factors externs. I a més posem d'altres dificultats per poder accedir a l'habitatge, per poder tenir un salari que et permeti viure còmodament, doncs clar, tot això dificulta a les empreses poder, bueno, dificulta i al final els hi posa un mal de cap, de dir, ostres, ja prou feines tinc jo a aixecar un negoci i amb que em funcioni, si a més m'hi afegeixen tota aquesta sèrie de temes que fan que la gent no vulgui venir o no pugui venir, o ostres, cansa. Jo entenc que els empresaris els cansa una miqueta.
Aquesta també són, aquesta, són aquestes preguntes claus, no? Clar, perquè, a veure, d'una banda tens l'empresari andorrà que pot tenir 5 empleats, d'acord? Per altra banda, pots tenir una empresa que és més forta que tu, que et ve de fora, que té un empleat, perquè la seva solució és aprofitar de que aquí, pues, te pagarà menys impostos, vale? Però tot s'ho emporta, ho fabrica allà on sigui, i aquest senyor pues, tindrà a final de mes uns guanys fantàstics, mentre que l'altre, que té que pagar els 5 treballadors amb uns sous que li permetin viure en els 5 treballadors, ho tindrà més difícil. Aleshores, bueno, doncs dius, bueno, doncs has de treure un per tenir més o menys uns beneficis amb els quals jo pugui viure i amb els quals un salari que no, els treballadors puguin viure, i se'n traurà un de sobre. Val? Governar un país segur que no és fàcil, segur, però has de tenir més que els assessors, que també, el sentit comú de dir el que puc fer i el que no puc fer i on estic en aquest moment, no? Hem apostat per obrir la inversió estrangera, perquè, bueno, així, pues, si tu vols viure a Andorra, poses equits diners al banc, con el qual el banc perfecte. Què passa? Que els lloguers automàticament pugen, i els lloguers, que fa molt temps que ho estem dient, no permeten que amb el que guanya un assalariat, encara que sigui 1.500 euros, ¿vale?, pues no li permeten un habitatge de lloguer. ¿Vale? Aleshores, per una banda, tindrem cada vegada menys persones que poden treballar a Andorra. Llavors, s'ha de transformar l'empresa. Tornem a la part als robots, no? Potser la robòtica serà el pas següent. Però un país és una empresa, simplement, és un supermercat o hi ha més coses. Per mi, un país, hi ha una població que ha de viure amb un estàndard que el faci, que estigui bé, vale?, que ens evitarà que tingui malalties, entre altres coses, perquè si un es troba bé té menys malalties. Les coses aniran funcionant bé, però ara estem amb un com te diria jo,
una barreja, vols,
una barreja, i fent moltes voltes, tot està tot trasgirat, complicat. Els empresaris, pues, potser no guanyen el que tenien que guanyar abans. Sí, que tot el que són temes de construcció, pues, el que és el lampista, l'electricista, sobretot si tens molt pocs treballadors, ¿vale?, perquè els guanys seran molt bons, però fins a quan? Sí. O sigui, el tema és un tema difícil i és un tema que està sobre la taula, i és un tema que s'ha de solventar, perquè si no...
I que afecta a tothom, al final, perquè exacte, no només afecta als empresaris, és que afecta de retruc a tothom, que és el que diu l'Elisa. Al final estem en un país en què, si tots vivim correctament, ja no et dic luxosament, perquè no cal, vull dir, has de poder viure bé, tenir uns bons serveis, tenir una feina, tenir oferta d'oci, tenir qualitat de vida, al final, doncs, bueno, pues, hi estem tots, ens hi va tots.
Sí, és una economia circular, com es diu. Ruth Ponce, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies.
Elisa Moixella, gràcies per venir avui també.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.